Mira que avui, repassant els dies internacionals i els dies mundials, avui és el Dia Internacional de la Lluita contra el Càncer de Pulmó. Ja saps que ha canviat molt aquesta història, sobretot des de que es va prohibir als llocs de treball i als llocs d'oci el poder fumar. Abans, quasi bé ho consideràvem normal entrar en un restaurant, en un bar, en una sala de festes nocturna i, escolta, trobar-ho ple de fum. Els que tenim els ulls sensibles, com jo, per exemple, doncs era un suplici, la veritat, o a la feina. Escolta, el teu company de taula resulta que fos fumador. Crec que amb allò que al principi va costar n'hem guanyat molt, però el càncer de pulmó, per desgràcia, no només ve pel tabac, sinó també per la contaminació. I aquesta és una altra lluita que de moment a les grans ciutats o a les ciutats l'estem perdent. L'aire que tenim cada cop és o igual o més contaminat o més tòxic. I és una lluita que ens l'hem de prendre molt seriosament si volem sobreviure. És que és així, eh? Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Vinga, com estàs? És divendres. Bon dia. 17 de novembre. Estem a les portes d'un nou cap de setmana. Ara mateix amb 17,3 graus a la ciutat de Lleida, hem baixat a una mínima de 8, avui la màxima doncs, no es preveu que vagi més enllà dels 18 i escaig a la ciutat de Lleida, però tranquils, que arriba el diumenge, el cap de setmana i sobretot el diumenge, on hi haurà una pujada de temperatures i vaja, t'oblidaràs per un moment que estàs al mes de novembre, però sí, estem al mes de novembre. Amb l'Armando Álvarez hi parlarem a partir de la 1:10. Fins llavors, amb la Laura, Vila, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, anem a avançar el temps immediat, o sigui, el d'avui i tot estirà el de demà. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim temperatures en descens, que és més acusat en el cas de les màximes. Marcaran 19 graus a la Seu d'Urgell. El cel està poc ennuvolat, amb intervals de núvols alts i el vent és fluix variable. Demà esperem temperatures màximes en ascens, localment notable al Pirineu i sense canvis a la resta. Marcaran 23 graus a la Seu d'Urgell, 21 a Vielha i 17 a Lleida. El cel estarà poc ennuvolat, amb intervals de núvols alts i al matí amb probables boires a zones de la depressió central i el vent serà fluix variable, amb predomini de la component oest la segona meitat del dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. 12:23 minuts, moment ideal per buscar la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Estava mirant, avui 17 de novembre, com et deia, és el Dia Internacional de la Lluita contra el Càncer de Pulmó. També és el Dia Mundial de la Taula de Multiplicar. Potser no, però quan jo vaig anar a l'escola, parlo de la EGB, potser era un d'aquells moments transcendentals, quan tenies 7 anys, eh? 7 o 8, començar-te a aprendre de memòria tot unes xifres i resultats. No sabies ben bé per què eren, però vinga, la taula del 2, eh? 2 per 1, 2 per 2, vinga, la taula del 3, ui, quan arribaves a la del 5 o a la del 6, jo eren paraules majors. Doncs bé, avui és el Dia Mundial de la Taula de Multiplicar, que escolta, ben útil que és, a sort en tenim de tot plegat. El que passa és que avui amb els mòbils, calculadors i ordinadors no ens n'adonem, però el tema del càlcul, vaja, o sigui, el tenim present a les nostres vides amb tot el que fem. Amb tot, absolutament el que fem. Està amagat, però hi és allí, eh? Mira, t'explico que a la ciutat de Lleida el govern de la Paeria ha decidit posar fi al protocol aprovat per l'executiu del mandat anterior que permetia l'empadronament automàtic d'ocupes amb K a l'habitatge en el que estaven ocupant de manera irregular. És un decret que entrarà en vigor ja i que deixa sense efecte l'anterior. Les xifres són interessants. Perquè, clar, quan s'anaven empadronant no deien ets ocupa? Ah, sí, bueno, doncs bé, no. És que jo vinc en aquest pis i ja està. O sigui, ara tu pots anar a empadronar-te on vulguis i no et preguntarà ningú res. Ara això ho canviarà, tornarem a... vamos, el que és la normalitat. És a dir, tu t'empadrones en un lloc, doncs hauràs d'intentar explicar per què t'empadrones, o sigui, per què et pots empadronar en aquell lloc. Si estàs de lloguer, contracte de lloguer. Si és compra, doncs contracte de compra-venda. Si és que t'autoritza el propietari o la propietària, doncs tinc un document conforme m'autoritza la propietària a estar amb aquest immoble. Vaja, el que hauria de ser la normalitat. Però les xifres són interessants perquè, mira, el 2020 a Lleida hi va haver 6.609 altes del padró. Bueno, és una xifra més o menys normal la que portaven. A l'any 2021 va entrar Esquerra, va proposar i va aprovar i va entrar en vigor aquesta història. Empadronament barra lliure. Doncs bé, el 2021 a Lleida va haver 8.431 empadronaments. Déu-n'hi-do la pujada, dels 6.600 a 8.400. El 2022, que seguíem amb aquesta norma, els empadronaments van pujar fins als 10.315. O sigui, dels 6.600 dos anys abans als 10.315. I des de començament d'aquest any 2023 ja en portem 8.603. N'hi ha 700 en tràmit. O sigui que si s'aproven tots, podem estar parlant de 9.300 empadronaments ja, abans d'acabar l'any. Encara li falta una mica. D'aquestes no sabem quantes ho són, però que n'hi ha segur. De fet, si comparem amb municipis de població similar o de població més gran, resulta que les nostres xifres estan per sobre, les d'empadronament, bastant per sobre. Per tant, t'indica que s'està fent anar per aquest ús. No crec que sigui la millor manera de regularitzar i d'ajudar la gent que no pot accedir a una vivenda, que crec que tothom hauria de poder accedir a una vivenda d'una manera o altra. Això ho tenim clar, crec que ho tenim clar tothom. Escolta, si t'ha anat malament a la vida, si se t'ha torçat tot, doncs hi ha d'haver aquests recursos socials perquè tu puguis tenir una vivenda, una llar. Això ho tenim claríssim, però com que resulta que l'administració s'omple la boca d'aquestes paraules però no fan res en aquest sentit, llavors venen aquestes altres històries. Aquest és el gran problema. Per mi, crec que aquest és el gran problema. No sé què opines tu, m'ho pots dir? Em pots enviar un missatge de WhatsApp al 664-526-180, 664-526-180. Missatge de veu o de text i explica'm, escolta, doncs estic d'acord o no, o parcialment, o totalment en desacord. El que vulguis, a mi mentre m'envies missatges educadament, podem discrepar tant com vulguem. 664-526-180, o podem estar d'acord, només faltaria. No direm res per estar d'acord, que no s'estila massa això avui en dia, que la gent ens posem d'acord. Va, que acabem amb la notícia econòmica, perquè estem a punt de parlar amb l'Andrés Rodríguez i el seu Melo Malo. Mira, t'explico dues coses. Una, que el preu de la benzina està baixant, porta un 8% baixant en dos mesos i estem a nivells de juliol i fem bona cara, però és caríssima, és caríssima. Estem parlant de més de 1,60 euros el litre. Per tant, i fem bona cara perquè resulta que venim de 1,8 i ja li hem de fer bona cara a l'1,6, però és caríssima pagar la benzina a aquests preus i no sembla que la cosa hagi de millorar massa. I també t'explico, amb notícia econòmica del territori, que l'Alt Pirineu i Aran lideren el creixement econòmic a Catalunya l'any 2022 gràcies a l'impuls del sector serveis.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
No et pots cansar d'escoltar aquesta sintonia, no pots, és igual. Encara que no siguis dels Stones, estic segur que no pots. Un cop a la setmana és que entre bé. Són clàssics. Per mi ja és un clàssic. I Can Get No Satisfaction són els Rolling Stones i podries pensar, bueno, sí, això és un grup d'abans del passat, no? De l'altre segle. Sí, són un grup de l'altre segle, però acaben de treure un disc. i segueixen fent concerts? Si no, que li pregunten a l'Andrés Rodríguez, el redactor en cap del diari La Mañana. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye, siempre estamos satisfaction.
Sí, señor, pero fíjate que este grupo, es verdad, es un grupo del siglo pasado,
sí,
pero que sigue en activo, pero muy en activo.
Un grupo que yo escuchaba cuando llevaba pantalones cortos, imagínate.
Ah, ¿no llevas? No, ¿ya no te has puesto pantalones cortos?
Bueno, en verano, sí, claro.
Vale, vale.
Pero bueno, pero ya cuando íbamos con las rodillas desolladas siempre que
estábamos vale, en el colegio, vale.
Exacto.
Bueno, los Stones, yo lo digo, puede ser a veces que no, oye, que hay un grupo que no te entra bien, pero hay algún tema que pasa a ser un clásico, que es aquello que dices, bueno, lo puedes escuchar cuando quieras, que siempre lo acabas, que viene bien, que viene de gusto escuchar. Y este tema creo que es uno de ellos, y algún otro de los Stones, y algún otro,
No, bastantes, muchos más. Y el último disco lo recomiendo a todo el mundo porque es buenísimo.
O sea, ahora ya has hecho una escucha, o sea,
sí,
varias
no,
veces,
tengo,
¿no?
Lo tengo en casa, obviamente, vuelta
vale.
y vuelta.
Vale.
Sí, sí, buenísimo.
Oye, curiosidad, ¿cómo te lo has comprado? ¿En vinilo o en CD?
En CD porque no tenían así inmediatamente en vinilo,
vale.
Pero,
ya
CD, pero luego ya me lo llegaré para mi personal colección.
Vale, vale.
Porque los tengo todos, los Stones, los tengo todos.
Bueno, son dos quarts d'una, estem parlant amb l'Andrés Rodríguez i amb ell ja saps que, a part del Melo Malo, que després ens l'explicarà, el que gaudim és con la música en directo, Andrés, que esto sí que es una droga buena esta, la música, asistir a conciertos y ver música en directo, esto es bueno, va muy bien. Y tenemos propuestas para no irnos muy lejos, ¿verdad?
No, para quedarnos por aquí, o sea, nos vamos esta noche al Antares y vemos Filosofía y Corda, que es un encuentro entre el rapero leitano ese de la cinta y el guitarrista Oriol Vázquez, que hacen, pues bueno, se vuelven a juntar, hacen un proyecto nuevo. Tenemos jazz en el Café del Teatro, que están haciendo el Jazz Tardó, y este año pues están haciendo bastantes conciertos de jazz allí los fines de semana. Tenemos hoy viernes una nueva sesión con la Silvia Howard y el Tony Sola Quintet. Y mañana, sábado, tenemos a los Exploding Pig para completar la cartelera del Café del Teatro. El domingo queda reservado para Ferran Exceso, que viaja con las canciones de su Niebla y Hollín. Es un cantante que está al frente de un proyecto donde dicen que vivimos todo en exceso. Cada uno que lo tome por donde quiera.
Sí. Hombre,
y por cierto, esta mañana me he despertado con un buzón de voz. Bueno, un buzón de voz que me ha llegado a las 10:30 para que veas de que llegamos a muchos sitios.
Sí.
Del Ramoncín, ni más ni menos.
Ah,
porque hoy,
mira.
Hoy le he dedicado el Melómalo, el Melómalo que sale hoy publicado en la mañana. Porque, claro, reivindico lo que hablábamos la semana pasada. Que reivindico de que no suena en ningún sitio y tiene cantidad de canciones buenísimas y forma parte de la historia del rock. Y entonces lo he titulado Las Ventanas del Alma, porque está tomado de uno, el tema que quizás más le gusta a él, que se titula Miedo a Soñar, y que, bueno, a partir de ahí, pues la letra dice: los sueños son ventanas del alma, pero querida, tengo miedo a soñar después de ver tanta mentira disfrazada de verdad.
Vaya letra,
pero fíjate, para que veas hasta dónde llegan las cosas,
Bueno, ahora te voy a decir una cosa. Gracias al Facebook, el cara libro que le dices tú,
el cara libro, sí, exacto,
y las nuevas tecnologías y las máquinas, llegas a muchísima más gente que antes.
Sí.
Esto no lo puedes negar, ¿eh?
No puedo negar, pero cuando falla...
Oh, claro.
Mal.
Claro,
mal.
Claro, claro.
Peor que antes.
No, claro, cuando falla mal. Hoy en día, mira, aquí en la radio nos quedamos sin internet y la verdad es que tendríamos problemas, muchos problemas, para tirar para adelante una emisión de radio. Y si se va la electricidad, ya no te digo. Pero cuando funciona, oye, las nuevas tecnologías nos ayudan,
No, bueno, de todos modos, a mí yo recuerdo, fíjate, que llevo casi 50 años en la profesión, 48 para ser exactos,
ajá,
y de siempre he cuidado a la gente, y cuando he publicado cosas de los grupos y tal, siempre, yo recuerdo antes, ahora no, ahora cojo, cojo el PDF y lo envío por el correo.
Claro.
Pero antes, oye, pues no me importaba a mí el romanticismo aquel de recortar
la
hoja,
sí.
Meterlo en un sobre y enviarle con cuatro letras de puño y letra y decirles, y esto es lo que ha salido y tal.
Y seguramente así, les hacía más ilusión así, ¿eh? Seguramente.
Exacto, pues así es como se forjan los contactos. Los contactos que vas forjando con tantos años, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues mira, me alegro que se lo hayan leído y que te lo hayan reconocido, mira.
Pues mira, y seguimos, ¿no?, con los conciertos.
Sí.
que nos queda el sábado Sabadete.
A ver.
Que tenemos el pop rock en catalán de Reina y Selva Nua, que se dan la mano en vivo en La Boite. Es a partir de las 10 de la noche, 15 euros. Selva Nua, hay que recordar que son de aquí, de Lleida, y que, bueno, que están ahí, que fue una banda que se presentó, bueno, que nació casi de alguna manera durante los tiempos de pandemia, con un tema que le premiaron, que se llamaba Nubulosa. Luego sacaron un álbum de debut, Momentani, y ahora van a presentar pues el nuevo material que va a ir de cara a su segundo disco. Y Reina es una banda procedente de Monacor que viajan con su segundo disco de estudio, que se titula Retirada Temps.
Muy bien.
Luego tenemos a la Sandra Bautista, que se ha juntado con Raquel Lúa para trenzar, nunca mejor dicho, las canciones de ambas. Son dos cantautoras de Barcelona, y digo lo de trenzar porque las dos actúan con trenzas.
Sí.
Las trenzas, se ponen trenzas para actuar.
Bueno.
Trenzar voces, guitarras, letras y armonías. Uh-huh. En un repertorio, pues mira, poético. Y bueno, como novedad o como cosa diferente, en el Trivial se apuntan también el sábado por la noche a hacer un concierto después de mucho tiempo, a las 10 de la noche. ¿Con quién? Con un grupo que hace un año que están en silencio, que hacen heavy, que son de Albesa y se llaman Pandora. ¿Qué ha pasado? Que bueno, que su cantante, el Alfredo Mateu, tuvo un accidente laboral.
Vaya.
Que lo tuvo bastante chungo, estuvo a punto de perder la pierna y todo. Se ha recuperado airosamente del asunto.
Bueno.
Y vuelven a salir ahí, pues, a hacer sus temas de heavy y también muchas versiones. Los recordarás porque se presentaron, fueron finalistas del Pepe Marín Rock en el 2014.
Ah, mira, hombre, lo recordarás, dices, hace 9 años de eso, ¿eh?
Y han pasado tantos, han pasado como 250, o sea, grupos, imagínate.
Claro, seguramente sí, y si me pongo a recordar, tú seguramente lo tienes más fácil. A mí,
yo sí, claro,
me cuesta.
Yo me manejo con ellos, claro.
Por eso. Bueno, oye, el Pepe Marín, ¿cómo lo tienes? Por cierto, ahora que sale el tema.
El Pepe Marín está ahí en stand-by. A ver, tengo que hablar ahora con los nuevos responsables de cultura, que se pueden hablar con los actuales inquilinos de la paería, no
bueno.
Como el anterior impresentable, que tuvimos que soportar 4 años.
Mm.
Y bueno, ahí está, no sé cómo lo haremos, cómo lo enfocaremos, pero bueno, no sé.
Pero
no
¿cómo?
Sé porque tampoco hay pocos grupos, no sé.
Bueno, pero con
pero
ganas, ¿no?
La idea es de reactivarlo.
Vale, perfecto. Vale, pues nada, vamos con el Melo Malo. Lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana, como nos decía. Hoy el que sale es el dedicado a Ramoncín. Pero, oye, escucharlo de viva voz es un puntazo. Y esto solo lo puedes hacer los viernes aquí, con nosotros, con Cope Lleida. Así que, Andrés, vamos con el Melo Malo de esta semana.
España es uno de los países que más apellidos ha aportado al mundo porque tiene una riqueza heráldica sin precedentes, un mundo místico, histórico y atractivo. Muchos nos hemos preguntado en alguna ocasión de dónde procede, qué significado tiene o cuánta gente se apellida como nosotros. Para satisfacer la curiosidad, se ha elaborado un estudio a partir de la sección de escudos y heráldica y del informe anual de apellidos, cuyo resultado es una lista con los 10 apellidos españoles más frecuentes. Mira por dónde, que mi caso está en lo más alto, dado que García, mi segundo apellido, ocupa el primer puesto con más de 3 millones de inscritos. Derivado del antiguo nombre propio de García, que data del siglo IX con origen en Euskadi y Navarra, cuenta con dos significados. Uno como garra de oso, por la valentía con la que luchaban en batalla, o del idioma godo, que significa príncipe de vista agraciada. En el segundo puesto está mi primer apellido, Rodríguez, con casi 2 millones de personas, que data de la Edad Media, y deriva de Rodrigo, de origen asturiano. Tiene como significado el hijo de Rodrigo, y estuvo emparentado con la nobleza, siendo el apellido de algunos de los caballeros que lucharon en la Reconquista. Entrando en la tesitura que las descendencias en Ez, que significan hijo de, en tercera posición está Fernández, cuyo significado es el hijo de Fernando, seguido por González, hijo de Gonzalo, López, hijo de Lope, Martínez, hijo de Martín, Sánchez, hijo de Sancho, Pérez, hijo de Pedro, Gómez, hijo de Gomo, que en su origen godo significa no hombre, y para cerrar el top 10 está Martín, que al igual que Martínez, deriva del latino Martinus, relacionado con el dios romano Marte, dios de la guerra, lo cual podría hacer que el apellido significase hombre guerrero o belicoso. Satisfecha la curiosidad, en estos tiempos en los que las ideologías políticas se han vuelto tan dictatoriales que más que invitar obligan a la gente a olvidarse de sus orígenes, no me iba a quedar atrás en mi posición políticamente incorrecta de anarquista de salón y al margen de mi nombre propio, que me encanta, Rodríguez me ha permitido el lujo de cambiarlo por Rockdríguez y García lo he convertido en Oh Yeah, es decir, que mi identificativo es Andrés Rockdríguez Oh Yeah. Cada cual es muy libre de hacerse llamar como le plazca. Todo esto nada tiene que ver con las películas Ocho Apellidos Vascos, Ocho Apellidos Catalanes, ni con la que está a punto de estrenarse de Ocho Apellidos Marroquíes. Entre otras cosas, porque no son ocho, sino 10 apellidos españoles. ¡Oh, yeah!
Oye, esto de estar en el top 10 con los dos... Bien, ¿eh? No conocía yo el segundo. Ahora, mientras lo decías, te he actualizado en mi agenda.
Pues sí, tío.
Que por cierto, te tengo como Rockdríguez, tío, en la agenda ya, ¿eh?
Sí, mucha gente me tiene como Rockdríguez.
No, me lo dijiste tú y yo digo, pues yo lo pongo así y ya está.
Sí, sí, bueno, fíjate, para hacerme pasar por anglosajón, imagínate.
El OIA no te lo tengo puesto, ¿eh? Porque además, por escrito no suena igual como cuando lo dices tú. Entonces tiene gracia, escrito es otra historia, ¿eh? Cambio. Sí. Oye, el mío no lo has dicho. Pues debe ser el 11.
No, está en el top 10.
No, por eso, debe ser el 11 o el 12.
Sí, pero debe estar por ahí, ¿eh? Sí,
claro.
Sí. Álvarez, claro, hijo de Álvaro.
Claro.
Hijo de Álvaro, que
sí,
lo sepas.
Sí, sí, lo sé, pero quiero decir que tampoco... Que también es uno de los... Bueno, que hay muchos, vaya, que somos muchos. En fin, bueno, Andrés, oye, que tengas buen fin de semana. Si puedes acercarte a un concierto mejor... A ver si te dejan hacer cervicales y...
Sí, no, claro que sí. Además siempre me tratan muy bien y me ponen una silla para que todavía no estoy muy, bueno. Muy para allá de estar muy, muy de pie mucho rato.
Oye, pero para disfrutar de la música en vivo, siempre. Pues mira, pues sentado, pero se disfruta y eso está bien.
Siempre, siempre.
Muy bien, Andrés, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, gracias. Larga vida. Oh, yeah.
Se llama Andrés Rodríguez, en 2 minuts ens plantem a 3 quarts d'1. Ara arriben les propostes de cinema amb la Mònica Mombiala i els 540 polzades aquí darrere a Cope Lleida. Soc el Ricard Álvarez. Fem una pausa ràpida de 2 minuts i parlem de cinema.
Ahorra en tu próxima compra y en la siguiente, porque tienes el 50% que vuelve en todos los detergentes Ariel líquido y cápsulas, como en el Ariel líquido de 45 lavados. Compras uno y te devolvemos 7,45 € en un cupón para tu próxima compra. Solo hasta el 20 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hola, amor. Estoy con el portátil buscando alarmas.
¿Y qué has encontrado?
Pues la que todo el mundo recomienda es la alarma de Securitas Direct. Además es la que tenemos en el trabajo. Y ahora que me fijo, veo esas placas por todo el barrio.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Bah, llevo toda la vida abonado a mi equipo, yendo al campo al mismo asiento cada domingo desde hace 27 años. Y la suerte quiso que en los asientos de al lado estuviesen Rosa y Paco. Lo que hemos vivido juntos. Hemos celebrado, hemos llorado. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, me tocará con ellos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hasta el 19 de noviembre, últimos días con un 25% de regalo en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
Para que ahorren Papá Noel y los Reyes Magos.
Coches, muñecas, bicis y patinetes.
Son los últimos días para conseguir todos los juguetes con un 25% de regalo para próximas compras.
Solo hasta el día 19 y solo en Hipercor y en El Corte Inglés.
Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
COPE Lleida.
Estás informat.
Directes a buscar la una de la tarda amb les 540 polzades i la Mònica Monbiela, que fa molt millor cara, les coses com siguin, i a més la veig en directe aquí als estudis, i això ja és un plaer. Mònica, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bueno, perquè només et vaig veure jo l'altra vegada.
Però, sort.
Però no podies enganyar, que estava refredada.
No, ni amb la veu tampoc,
Però
que és curiosa. Encara no estic recuperada del tot, però...
Tu imagina't, amb les temperatures que tenim avui en dia, jo he estat refredat aquesta setmana també. És que no ho entenc, quan farà fred de veritat. No sobreviurem ningú.
Però estem a l'estiu de Sant Martí, és aquesta setmana.
Sí, el que vulguis, però és que estem ja a la segona quinzena del mes de novembre, És que d'aquí 4 dies és Nadal, hivern, que jo no ho entenc.
Igual el fem amb màniga curta, ja.
No sé, home, jo espero que vingui el fred, perquè, aviam...
És sí, necessari, evidentment.
Sí que és més còmode que faci bona temperatura tot l'any, però és que és molt necessari que faci fred, igual que plogui, doncs... No sé, el nostre ecosistema funciona perquè hi ha les 4 estacions, i ja està. I si no... No sé, ara ens fiquem a parlar de meteorologia i no en tenim ni idea, però... A mi sempre m'han dit que quan ha de fer fred, ha de fer fred. I no en fa. En fi, sigui com sigui, tant si fa calor com si fa fred, anar al cine és una bona idea. Perquè si fa calor tenen l'aire condicionat, a vegades sí que és veritat que fins i tot massa i tot, i si fa fred tenen la calefacció, i per tant...
Que doncs, també s'està bé.
És un bon lloc per anar al cine. Primera pregunta, has anat al cine?
He anat al cine.
Em falta el redoble de tambors aquí.
Ja te'l fa jo.
Has anat a veure una que volies anar a veure?
Sí, he anat a veure Un amor, de la Isabel Coixet.
I què tal?
Me va agradar molt. Va valer la
pena. Era com t'esperaves?
Fins i tot millor.
Mira.
Fins i tot millor.
Molt
sí.
Bé.
Sí, pensava que seria més... Bueno, és dura, és aspre. Però està molt ben treballada, els actors
estan molt
bé. Però ja
sabies el que anaves a
veure. Sí. Però clar, vist en pantalla i amb la història...
Clar.
Diguem, de principi a final, i els actors estan molt bé, doncs entri molt, te ho creus molt.
Molt bé. Doncs anem a les 4 propostes d'aquesta setmana, perquè els 540 polzades és l'espai on repassem la cartellera que s'ha presentat, i la primera és una que igual et sona.
Es un honor para mí presentaros al creador de los Juegos del Hambre, el decano Casca Jaiboto.
Os he reunido a todos con motivo de la 10ª ceremonia de la cosecha. Elegiremos a 2 chicos de cada distrito para que luchen a muerte en los Juegos del Hambre.
Del distrito 12, Lucy Kramer.
A ver, los Juegos del Hambre.
Los Juegos del Hambre.
Jo he de dir que dic de ser dels pocs que no les ha vist les altres.
Ja en som... No, jo crec que no som pocs.
Ah, val.
Som alguns. La majoria i molta gent alguna ha vist.
És que són d'aquestes sagues que va tenir èxit.
Sí, és ciència-ficció, per tant, són aventures d'aquestes distòpiques que passen en un futur llunyà i, bueno, t'ha d'interessar el tema, és com tot. I basat en novel·les de la... Estan basades en novel·les, deixa'm mirar, de la Susan Collins.
Jo pensava que havia acabat aquesta saga.
No, el que han fet ara és fer com la prequela. És,
ai,
a dir, ara coneixem els orígens de com neixen aquests jocs de la fam.
Vale.
Que al final és aquesta competició a mort, no?, per sobreviure als jocs de la fam.
Sí, és Los Juegos del Hambre, balada de pájaros, cantores y serpientes.
Efectivament, i seria com neixen aquests jocs de la fam.
Vale.
A més, hi apareixen personatges, diguéssim, que surten a les altres parts, que ja s'han fet, on la protagonista és la Jennifer Lawrence, que això també ho diu el director, és el mateix director, però utilitza actors diferents. No hi ha la Jennifer Lawrence, i agafen una noia que es diu, la protagonista d'aquesta pel·lícula es diu Rachel Zegler, i és una jove actriu, una promesa, que va debutar protagonitzant West Side Story, el musical nou que es va fer, d'acord? Llavors, comença doncs explicant això, com hi ha com un, com se diria, com un mentor que acompanya a cada participant d'aquests Jocs de la Fam. Ella és una de les participants del districte més pobre, diguéssim, el que tenen menys recursos, i segueix una mica la història d'aquest mentor, com l'acompanya a formar-se per a sobreviure i acabar, doncs, no morint, perquè al final els Jocs de la Fam no acaben gaire vius, eh?
¿Oyes eso, Snow? Es el sonido de la nieve al caer.
Bueno, peli americana, Hollywood, no?
De ciència-ficció,
sí, sí.
Que, a veure, per la gent que li agrada aquest tipus de pel·lícules, doncs està bé també conèixer els orígens. I ara ho solen fer amb les de superherois, també ho fan. És a dir, te treuen tres seguides de superherois i després te fan la prequela, que dius...
A mi no m'agrada.
Home, m'ho haguessis pogut fer ja quan tocava.
Però tu ara imagina't un Harry Potter, Los Inicios de Todo.
Espera't. Espera't, que pot sortir.
He dit una tonteria, però igual no ho és tant, eh?
Efectivament.
Bueno, Los Juegos del Hambre, balada de pájaros, cantores y serpientes, sobretot dedicada... Home, mira, la gent que ja les ha vist totes, doncs la pot anar a veure, evidentment, perquè pues, ja ha vist les altres, a veure de què va, i els que no l'han vist cap, i diu, mira, vull començar, a la millor comences per aquesta.
Exacte, és que al final dius, vale, vull saber de què va això. Doncs com comença, ho tenim aquí. Doncs
pues mira, aquí ho tens. Va, l'altra proposta, que el títol se les trae, eh?
Me encantaba esta ciudad. Hasta lo que ocurrió en Black Friday.
Uy.
Estoy cansada de fingir que todo es normal cuando no lo es.
Es que perdem el cap quan ve el Black Friday. Bueno,
literalment en aquesta pel·lícula.
Vaja, sí, Black Friday. Així es titula la pel·lícula. La treuen ara, a 2 setmanes del Black Friday. I és una pel·li de...
De por, de terror. Por. Típica i tòpica d'un, diguéssim, un psicòpata, així en sèrie, que comença a matar... comença les seves morts en un centre comercial, no? Que la gent, doncs, està allí comprant... Com si fos l'últim dia de la vida, perquè és el Black Friday.
Sí.
I bé, aquest convidat no desitjat doncs anirà aterrant aquests habitants de Plymouth. Dic que vaig triar la pel·lícula, també, no ho negaré, perquè el protagonista és l'home més sexy del 2023.
A veure.
És el Patrick Dempsey, que la gent el coneix com el doctor Buenorro de Anatomia de Grey.
Ah, bueno, jo és que no he vist Anatomia
pues
de Grey.
Fica't ara la foto al
a veure, Patrick
Google,
Dempsey, ja?
Patrick Dempsey. Bé. Llavors, només per això ja ha de valer la pena.
Cuanto más avanza el caso, más enrevesado se vuelve.
Bueno, sí. Sí. No, o sigui, amb el tràiler te queda clar el que vas a veure.
Efectivament.
O sigui, això és un Scream, un
estil d'aquests... Un Scream Black Friday. De rebaixes.
Escolta, m'has portat moltes pel·lícules de por, eh?
És estrany amb mi, però és que esta setmana no hi havia massa...
Bueno, aquesta és Black Friday i aquesta...
Nada de móviles.
¿Ah, sí? ¿Y qué puede pasar?
De todo.
Nada bueno.
Nada bueno.
No voy a poder hacerlo sola. Yo te puedo cuidar y así estamos juntas.
Ya, pero es que ese no es tu trabajo.
Bueno, aquí esta es Made in Spain.
Made in Spain, segona pel·lícula de la directora Carlota Pereda, que va debutar amb una pel·li també, podríem dir, aquesta és més gòtica, per dir-ho, sí, terror gòtic, i aquella era més gore directament, es deia Cerdita. Ella va fer un curt, ja, que es deia Cerdita, d'una noia grassoneta que patia bullying i tal, i bueno, com es desenvolupa el curt, no acaba de passar res, però a la pel·lícula allò és una matança absoluta.
Mare.
Es va presentar Sitges i aquesta també, protagonitzada per Belén Rueda, la Carlota Pereda, la directora, i la Belén Rueda, avui he llegit que es van conèixer feia molts anys, amb aquella sèrie que es deia Periodistes, te'n recordes?
Sí, sí, sí.
Doncs aquesta Carlota Pereda era l'escript de la sèrie i la Belén Rueda sortia, crec que feia de... O fotògrafa, bueno, o periodista.
Saps qui feia de fotògraf?
El Joel Joan.
Amb alguns, a partir del Joel Joan, eh?
El Joel Joan, ja, ja, sí, jo la veia, aquesta sèrie.
Jo també la veia perquè la veiem a casa, perquè llavors no
perquè
havia plataformes.
Perquè en aquell moment era una novetat, era a Telecinco, sí. Crec, no? Era de les primeres,
no
sé on
era, però, bueno, era la sèrie dels dimarts, em sembla que era, o dels dimecres.
Potser sí.
Sí, sí,
doncs
sí,
aquestes
sí.
Dues es van conèixer allí, llavors explica la història d'una nana que es diu Emma, no? Que ella creu que hi ha com un fantasma o un esperit d'una nena tancada en una ermita. I llavors busca l'ajuda d'una mèdium així una mica frívola, que seria el paper de la Belén Rueda, que l'ajudi a contactar amb aquesta nana i bueno, es desenvolupa doncs, aquesta història paranormal.
Cuando alguien está muy triste, imagina cosas y se hace cosas que no debería.
¡Me tienes que creer! ¡Me quemé! ¡Vean los hombres pájaro!
Passen coses.
El que passa és que la Belén Rueda, la mèdium, sí. Que es diu Carol aquí a la pel·lícula, se n'adona que potser és més mèdium la nena que ella.
Ah!
Eh?
Ah, clar, que la nana diu que jo he visto coses.
Exacte.
Bueno, l'ermita. I ara, ja per rematar, o sigui, ja per rematar la tria de la Mònica d'avui, que nadie duerma.
Ah.
Què està? On està?
Se han ido.
¿A dónde se han ido?
Llamamos.
¿Qué tengo que saber yo? Yo no soy abogada. Ahora me voy a mi casa, ¿no? ¿A mi casa?
Yo también fui informática. Y aquí estoy con mi licencia del taxi.
¿Estás contenta?
Claro.
Bueno, pues, si estaba contenta, pues ya está.
Que aquí no
que nadie duerma.
Aquí no li ha passat mai que té una feina molt estressant i diu un dia, pel que sigui, te quedes sense feina o petes i dius, vaig a canviar radicalment de feina.
Vaig
doncs
a viure.
Això li passa a la Lucía, interpretada per la Malena Alterio. Molts de vosaltres la coneixeu per haver protagonitzat durant
bueno,
molts anys
Aquí no hi ha qui viva, i la que s'avecina també va sortir al principi, sí.
I, bueno, comença, sembla una comèdia, però no, és més aviat un thriller. Bueno, una road movie que adapta una novel·la del Juan José Millás, que té el mateix títol, no? Llavors aquesta, la Lucía, canvia de feina, es fa taxista, i fent-se taxista decideix viure aquella vida que potser no s'havia atrevit a viure doncs, fent d'informàtica o no sé què fer en una empresa. I hi ha una mica de barreja entre el que ella imagina i el que està passant, no? Vol dir, vol fer realitat aquella ficció i hi ha embolics i, bueno, i amors platònics i aquestes coses.
No te lo estás inventando.
Yo sé que lo voy a volver a ver. Eso está escrito.
¿Tú sabes que serías una muy buena novelista?
Que yo prefiero la vida real.
¿Y qué le diría la vida real a la ficción?
¿Cómo te llamas?
¡Calao!
Que no mienta.
Que no mienta és una...
Sí, està
sí.
Molt bé, no?
Que no ens enganyin, escolta.
Què li diria la vida real a la ficció? Que no mienta, és molt bo.
Sí, sí, sí. Bé, doncs, que nadie duerma. No, no és de terror, eh? Però és un thriller així, eh?
Mm.
Bueno, doncs escolteu, Los Juegos de l'Hambre, el Black Friday, l'Ermita i que nadie duerma, les propostes que entren en cartellera aquesta setmana... i que la Mònica Monbiela ens les ha presentat a les 540 polzades. Mònica, bon cap de setmana.
Igualment, fins la setmana que ve.
I nosaltres que ens quedem a menys d'un minut per arribar a la una de la tarda. Hem pujat un pelet de temperatura. Estem ja als 18 graus a la ciutat de Lleida, però ja és la màxima d'avui. D'aquí uns minuts està amb nosaltres l'Armando Álvarez, que sí que ja ens farà la previsió del cap de setmana, que ja et dic que a priori tenim un bon cap de setmana, però a veure la setmana vinent, que és una incògnita, que és que estem en ple novembre i no sé si farà fred o no farà fred. Jo suposo, espero que sí, aviam espero, no és que no en tingui ganes, però crec que ha de fer fred quan toqui que faci fred. Després ja farà calor. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una. Després, ja et dic, l'Armando Álvarez i l'Espai Groc, la nostra tertúlia d'activitats i de propostes perquè tinguis cap de setmana i la setmana vinent totalment ocupada.
Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE, en este día en el que se están cumpliendo los trámites previstos. Esta mañana, a primera hora, el BOE publicaba ya el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y después llegaba la visita al Palacio de la Zarzuela.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma.
Pedro Sánchez promete la Constitución, el reelegido presidente del Gobierno comienza de esta manera su tercer mandato. Y comienzan también las quinielas sobre su Gobierno que vamos a conocer en breve. La única certeza por el momento es la continuidad de Yolanda Díaz como vicepresidenta. Díaz, que ha sido más leal con Sánchez que con Podemos, y se da por hecho la salida de las ministras Irene Montero y Yone Belarra. Tampoco estará Alberto Garzón, después de que hoy haya anunciado que deja la dirección de Izquierda Unida. Su Ministerio de Consumo podría correr la misma suerte, desaparecer. Y es que precisamente esa, la de un gobierno más reducido, con menos carteras, es una de las claves. Y otra que se podría quitar de en medio es la de universidades. Esto es así, que sí, ¿eh? Que de verdad que hay, que existe, de verdad que existe un Ministerio de Universidades, aunque casi nadie lo sepa, igual que el nombre del ministro, que es Joan Subirats. Bueno, a partir de aquí las apuestas se complican, aunque hay dos nombres que alimentan el run-run. El que más suena es Fernando Grande Marlaska. En los mentideros de Moncloa se le da por amortizado después de 5 años al frente del Ministerio del Interior, con unas cuantas polémicas en su haber, como el intento de salto a la valla de Melilla, que acabó con decenas de muertos, y el caso Pegasus, de espionaje a miembros del Gobierno. Ya veremos qué pasa con Grande Marlaska. El segundo nombre es el de Nadia Calviño, que está pendiente de su candidatura para presidir el Banco Europeo de Inversiones, cargo incompatible con su vicepresidencia económica. Bueno, en realidad todos están en el bombo, pero hay nombres como los de Félix Bolaños, María Jesús Montero o José Manuel Álvarez en exteriores que se cree que van a continuar. Pues este fin de semana vamos a salir de dudas, puede que mañana sábado, lo que haría coincidir el anuncio del nuevo gobierno con la concentración convocada en Madrid en la Plaza de Cibeles contra la ley de amnistía. Una cita que se prevé masiva y que te vamos a contar en COPE, en directo en el fin de semana con Cristina López Schlechtin. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
La compraventa de viviendas acelera su caída en septiembre y suma así 8 meses de retroceso. Se firmaron 44.000 operaciones, un 24% menos que en el mismo mes del año pasado, lo que supone la cifra más baja desde 2020, según el Instituto Nacional de Estadística. Ha caído la compraventa tanto de segunda mano como de obra nueva en un contexto de tipos de interés más elevados. Más de 400 inmigrantes subsaharianos han intentado entrar hoy en Ceuta en un salto masivo a la valla que ha contenido Marruecos. El grupo se ha separado y la Guardia Civil permanece en el perímetro fronterizo en previsión de que se pueda producir un acercamiento por cualquier parte de la valla. Los agentes llevaban toda la noche en alerta por la concentración de un numeroso grupo de inmigrantes en el entorno de la Bahía Norte. Cataluña se plantea ya medidas para ahorrar agua ante la severa sequía que vive la región. Sobre la mesa de la comisión creada por el gobierno catalán para afrontar esta situación está la prohibición de la apertura o ampliación de plazas hoteleras, granjas, centros de datos o plantas químicas, grandes demandantes de agua. Cataluña sufre la peor sequía de la historia por extensión durante estos últimos días y la próxima semana podría declarar la situación de preemergencia. Además, el arzobispo de Oviedo considera que en un estado de derecho no se puede socavar la independencia de los poderes públicos, acorralando y manipulando la judicatura y la fiscalía para amañar la ley impunemente. En una colaboración que hoy publica el diario ABC, don Jesús Sanz recuerda que la crítica de la Iglesia se hace siempre desde una clave moral, no política, y que quien abusa de la mentira como arma política no tiene credibilidad, porque solo la verdad nos hace libres. Y hoy ha comenzado en Madrid, Pilar, el Congreso Católicos y Vida Pública, que organiza la Asociación Católica de Propagandistas y la Universidad CEU San Pablo. En su 25ª edición hace balance de este cuarto de siglo y su aportación a la evangelización de la vida social y política de España, siempre desde la doctrina social de la Iglesia.
Gracias, consejero Luis Munilla. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
El Real Madrid, pues, acosado por las lesiones.
Ya son 9 los lesionados del Real Madrid. Anoche fue Vinicius con Brasil y además ya se conoce el alcance de la lesión de Camavinga, Melchor Ruiz.
Sí, rotura del ligamento lateral externo de su rodilla derecha es el diagnóstico de Camavinga, que le va a tener en torno a 2 meses o 2 meses y medio fuera de los terrenos de juego. Se podría perder entre 9 y 12 partidos con el Real Madrid. Recordar que Camavinga se lesionaba el pasado miércoles en un entrenamiento con Francia cuando le caía Dembélé encima de su rodilla. Además, como dices, el Real Madrid muy pendiente de conocer otro resultado de las pruebas. Las de Vinicius, que esta madrugada se ha lesionado con Brasil, es en los isquios de la pierna izquierda y hay una gran preocupación en el conjunto blanco porque es la misma zona en la que se lesionó Vinicius y que se produjo hace 2 meses.
Ayer con la selección también se lesionó Yarzábal, que está pendiente de pruebas en la Real Sociedad. En la Fórmula 1 en Las Vegas han terminado los primeros entrenamientos después del incidente de las alcantarillas, Carlos Miquel.
Un incidente de alcantarilla que le ha costado destrozar medio coche al hombre que lo pisó principalmente, que fue Carlos Sainz, que hace que hubiera tenido que cambiar la batería y que tenga una penalización para la parrilla el domingo de 10 puestos en parrilla. En los segundos libres, que se han disputado sin problemas, el más rápido ha sido Charles Leclerc y muy bien los españoles. Segundo, Carlos Sainz. Tercero, Fernando Alonso. Un poquito más discretos los habituales dominadores, los Red Bull. Cuarto, Pérez. Sexto, Verstappen. Mañana, más.
Y hoy juega Carlos Alcaraz por un puesto en semifinales de la Copa de Maestros. 2:30 contra Medvedev.
A ver qué pasa. Todo esto y mucho más hasta las 4 aquí en Mediodía.
Y escoltem ara la glosa del nostre bisbe Salvador.
Els pobres. Estimats diocesans. La paraula pobre té moltes accepcions segons el diccionari i pren molts matisos en el parlar quotidià. Engloba sentiments de compassió o de temor i s'utilitza de mil maneres, fugint sempre de la realitat definida. Diu així el diccionari: pobre és el necessitat que no té el necessari per viure. Tothom intenta escapar del que ens sembla una maledicció i cerca solucionar la seva vida en la seva feina, en la seva honestedat i col·laborant en altres. Els textos evangèlics que anuncien les paraules i els fets de Jesús van molt més enllà en la consideració de pobres i pobresa, fins a distingir de manera clara i nítida totes dues realitats. Els pobres com els preferits d'ell, de Jesucrist, i la pobresa com una situació que convida a compartir el que tenim amb els altres, sense pretendre acumular a costa del proïsme. Reconeix, a més, en aquesta posició, les limitacions estructurals del gènere humà i la fragilitat manifesta de cada persona que de manera constant parla mà demanant ajuda. Els llibres d'Antic Testament, recordeu que estan plens de referències a la situació de pobresa, i no diguem els profetes, que són molt durs quan observen la indiferència o la discriminació que pateixen els més pobres. També alguns textos de les cartes de Sant Joan i de Sant Pau. I després els sants pares han reconegut que els cristians tenen que preocupar-se sempre dels pobres. Dic tot això perquè, seguint la tradició de l'Església, el Papa Francesc ha tingut la valentia de proposar als catòlics i a totes les persones de bona voluntat una jornada dita Mundial dels Pobres, el tercer diumenge de novembre. Ja és el 7è any que té lloc. Amb gran acceptació hi posa els pobres al centre de les nostres reflexions. Partix el missatge que ell fa del llibre de Tobies i té la particularitat d'arreplegar els consells que Tobit li diu al seu fill. A partir d'aquest relat, continua el papa reflexionant sobre les causes de la pobresa i sobre l'obligada atenció que ara hem de tenir cap als més pobres. Escolteu les seues paraules, mireu les vostres preocupacions i ateneu a la gent que més patix per pobresa, per exclusió o per indiferència a la gent que tenim al costat nostre. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
10 minuts per sobre de la una. Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. És divendres avui, 17 de novembre del 2023, i estem a les portes d'un nou cap de setmana, un cap de setmana de novembre, sí, tot i que si ho mirem meteorològicament parlant, doncs segurament si digués que estem a l'octubre, al principi ja d'octubre, doncs segurament pel temps que hem de tenir aquest cap de setmana també colaria. D'aquí uns minuts començarem l'Espai Groc, la nostra tertúlia, on parlem de moltes propostes del món de la música, dels espectacles, de les arts escèniques, però abans parlarem amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, doncs perquè ens expliqui bé, a veure, primer el cap de setmana i després ja la setmana que ve, una mica, la setmana que ve, però a veure si quedem com estem, si puja més la temperatura, que no crec, o si ja comença a baixar. Tot això aquí, en uns minuts a COPE Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Ahorra en tu próxima compra y en la siguiente, porque tienes el 50% que vuelve en todos los detergentes Ariel líquido y cápsulas, como en el Ariel líquido de 45 lavados. Compras uno y te devolvemos 7,45 € en un cupón para tu próxima compra. Solo hasta el 20 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso, este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Qué haces?
Un Excel.
¿De qué?
Tengo que organizarme o no llego a todo.
¿Pero que no llegas a qué?
Que no me da la vida para viajar y ver a los amigos y a la familia. 1, 2, 3 y 4. 4 destinos llevo ya con el Black Friday de Renfe.
Te gano. Llevo 5. Pamplona, Valencia, Barcelona, Bilbao y Málaga.
Veo que tú también los has descubierto.
Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto. Súper precio de Renfe. Todos los destinos a un precio increíble. Busca tu súper precio y disfruta viajando porque nadie te da más. Renfe. Tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Tres minuts per sobre d'un quart de dues, 18 graus a la ciutat de Lleida. Ara sí, parlem ja de la informació meteorològica amb l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Veritat que tenim un cap de setmana per al davant que ningú diria que és novembre?
Bueno, sí, és un cap de setmana, però ja estem en modo hivern i modo estiu. I ara et diré per què. Perquè encara continuarà el clàssic de bon temps, però al ser de modo hivern, i el canvi s'ha produït ahir, van deixar, degut a ahir, les temperatures van enfilar molt, sobretot a la plana de Lleida, concretament Lleida 23 i mig, gràcies al vent. Però com durant el cap de setmana no farà vent, la paradoja més gran, i ara te l'explicaré, que es donarà aquest cap de setmana de bon temps de tardor, és que les temperatures de la plana de Lleida seran les més baixes. I les temperatures més altes se aniran a les cotes més altes. A la Vall d'Aran podria ser les temperatures més altes de tota Catalunya, fins i tot de la costa, perquè ens ve una massa d'aire càlid a 1.500 metres d'alçada, però no té repercussió en les cotes baixes degut a la quantitat de boirines, boires a les valls. Li costarà esvair-se, però s'esvairan, tindrem sol, resol, no escalfarà prou el sol,
ja,
perquè no tindrem vent. El vent que ahir ens va escombrar els núvols i va el vent de ponent, que és el que pot fer pujar les temperatures en el modo hivern, final de novembre, desembre, gener, febrer, si tenim vent de ponent, pugen les temperatures.
Curiós,
no ho tindrem. De tal manera que es podria donar la següent paradoja de cara a demà. Les temperatures màximes de la plana de Lleida podrien quedar-se en 16-17, després de l'esvair de les boirines. Però la Vall d'Aran se pot enfilar 24, lo qual una barbaritat. I com més al Pirineu, més alt, les cotes altes reben un gran ascens de temperatures. És a dir, continuarà el bon temps i diumenge el mateix. Majoritàriament assolellat, amb boires i boirines, atmosfera una mica enterbolida, i després el dia sol i poc vent.
O sigui, que jo venen que
ens
ficarem...
Ja en modo ja,
que sí, però...
en modo, jo diria que d'ahir a demà, traspassem el temps d'estiu, tot i que d'estiu, el temps càlid, el temps en temperatura suau, sobretot a les zones fondes, a les depressions, a les fondalades i a les baixes.
O sigui, que jo venent que ens ficaríem a altes temperatures a la plana i no serà la plana, serà cap al nord.
No, seran a les cotes més altes del Pirineu, perquè si ens arriba una dorsal anticiclònica, temps tranquil, però el no bufa vent ja costa molt. És la paradoja que pot haver. Jo
que Armando,
temperatures més altes a la Vall d'Aran que a la plana, pues sí, perquè l'aire càlid que ens arriba ens queda pues, a cotes més altes.
Armando, la setmana vinent, a veure, sí, què m'interessa.
Pues, dilluns és encara un dia de transició. La major part del dia serà semblant al cap de setmana, tot i que arribarà una massa d'aire fred del nord, amb vents del nord, a darrera hora de dilluns i que només afectaria al Pirineu. De fet, de aquí a finals de novembre, i mira que parlo lluny, m'estic arriscant molt, no plouria a la gran majoria de Catalunya, però només al nord-est de Girona, concretament nord-est de Girona, i la cara nord del Pirineu, perquè estan masses d'aire més fred amb vent del nord, pues deixaran precipitació principalment a la cara nord del Pirineu, fins i tot precipitació en forma de neu a cotes a partir de 1.200 o podien baixar en algun moment a 1.000, de cara a la propera setmana a partir de dimarts, que és quan es ve l'aire fred. I aquí el que notarien a la plana de Lleida són dies assolellats amb vent molest, clar, perquè serà més fred, no? I un descens de temperatura.
Però ja és normal el vent al novembre o això és cosa del març?
Sí, quan venen les masses de bastant de nord, només quedarà... La península ibèrica solo rebria precipitacions en Cantàbric, cara nord del Pirineu, de resquilló, el nord-est de Girona i les Illes Balears.
Bueno.
Passa de llarg i sempre la plana de Lleida. I si miro fico la llarga vista fins a desembre, no dona cap precipitació. Això s'haurà d'actualitzar, perquè
sí, a
que ens allunyem pues, podria canviar. Però, de moment, ja podem tancar el mes de novembre en quant a precipitació.
Escolta, hi ha algun moment que es vegi una baixada de temperatures brusca?
Sí, la primer serà la de dimarts, dimecres, i diverses oleades en dies de pausa pel mig d'aquí a finals de novembre.
Bueno.
Però al ficar-se de nord... Pues bueno, sí, la zona, la cara nord del Pirineu, que és la Vall d'Aran principalment, nord del Pallars, subirà les cotes més altes. Bueno, l'única bona notícia és que nevarà i que es quedarà aquesta neu, perquè les temperatures ja seran més baixes i alguna estació podrà obrir l'últim cap de setmana, encara que no sigui totes les pistes, l'última cap de setmana de novembre.
Bueno.
Però és un canvi de situació perquè en vez de ser vents de l'oest, que ens han portat tanta pluja a Galícia i a la Cuenca del Duero, els embassaments del quadrant nord-oest de la península estan plens, inundats en moltes zones de Galícia, aquí han arribat les escurrialles, com molt al Pirineu d'Osca i en Lleida, l'Alta Ribagorça i la Vall Fosca només ha plogut, pues canvia a una situació de nord i ja només rebran precipitacions la cara nord del Pirineu, principalment la Vall d'Aran, i allí és on patiran més el descens de temperatura.
Yeah.
Passaran d'estos 24 o 23 o més de 20 graus que estaran d'aquest cap de setmana fins a temperatures per sota de 10 i en algun moment per sota de 5 graus i sota 0 durant les matinades. Uh-huh. És a dir, allí és on se notarà més el canvi de temps a la Vall d'Aran.
Bueno, doncs aquesta és la previsió. En parlarem dimarts, Armando, i afinarem una mica més dimarts amb jaqueta.
A veure, ja estarem en modo més sí, hivernal. Sí, sí. Que no és l'actual,
Molt bé. Gràcies, d'acord. Armando, bon cap de setmana.
A tu, bon cap de setmana a tothom.
I nosaltres ara farem una pausa perquè de seguida tenim l'espai groc aquí ja a tocar. Ja saps que parlem de moltes propostes de cara al cap de setmana. Estava pensant que si has de fer gaudir d'alguna activitat a l'aire lliure, doncs escolta, que si no ha de pujar tant la temperatura com creiem, doncs una màniga més, una protecció al coll, una bufanda, un buf, el que sigui, i ja està, hem de sortir al carrer, que ens toqui l'aire i no tancar-nos i no deixar de fer certes activitats, ni molt menys. Per tant, escolta, que la climatologia no tanqui a casa, home, si fa molt, molt, molt fred o fa un dia d'aquests de pluja i vent, home, evidentment. Però per la resta, una jaqueta més, una màniga més i a gaudir de les activitats que hi ha programades per la ciutat. El que et deia, fem una pausa ara i de seguida ja tenim l'espai groc on hem de parlar de moltes propostes de cara al teu temps de lleure.
Pedro Sánchez ya es presidente del gobierno.
Votos a favor del candidato, 179. Votos.
¿Y ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
El tono de la política española en los próximos 4 años.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito.
Estamos pasando por alto un ángulo muy interesante porque con la amnistía...
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hola, amor. Estoy con el portátil buscando alarmas.
¿Y qué has encontrado?
Pues la que todo el mundo recomienda es la alarma de Securitas Direct. Además, es la que tenemos en el trabajo. Y ahora que me fijo, veo sus placas por todo el barrio.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, Río sin retorno con Marilyn Monroe y Robert Mitchum. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Que anem ja directes cap a les 2 de la tarda. La sintonia ens diu inequívocament que estem a divendres a les portes d'un nou cap de setmana i que ara anem a complicar la vida omplint-te l'agenda d'activitats, perquè a Lleida sí, es fan moltes, moltes coses els divendres a l'Espai Groc, que és l'espai que comencem ara. Doncs et parlem de la Biblioteca Pública de Lleida, et parlem del Caixa Fòrum i et parlem de l'Auditori Municipal Enric Granados. I per això estem acompanyats, i ben acompanyats, doncs, per exemple, per la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També està avui amb nosaltres la directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I també ens acompanya la directora del Caixa Fòrum a Lleida, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
Escolta, ens quedem a Blondel avui, Maribel, perquè anem a recordar, com sempre, seguim en marxa amb els miralls, l'exposició central.
L'exposició Miralls, dins i fora de la realitat, una exposició que es podrà visitar doncs, a Caixa Fòrum Lleida fins al proper 1 d'abril. Recordar que estem oberts tots els dies de la setmana, a excepció doncs, de diumenge a la tarda, i bé, doncs, arriba doncs, el cap de setmana, i recordar doncs, que com avui divendres i demà dissabte a les 6 de la tarda oferim una visita adreçada pel públic general. Val a dir que estem molt contents de la reacció del públic en aquesta exposició, que inauguràvem doncs, el passat mes de setembre, que d'alguna manera sí. L'element museogràfic són els miralls. Es tracta doncs, d'una visita molt interactiva, molt participativa, que ens descobreix quines són les seves propietats, quins són els seus efectes, quanta física hi ha en els miralls, quanta matemàtica hi ha en els miralls i, en definitiva, com en són d'importants en el nostre dia a dia.
Quin dia vau inaugurar?
Vam inaugurar el passat 22 de setembre.
O sigui que estem a un pas de 2 mesos ja, eh?
2 mesos. I val a dir que hem rebut gairebé la xifra de 10.000 visitants.
Déu-n'hi-do.
És molt. Val a dir que com deia, doncs, és una xifra molt important. És una xifra doncs, que ve avalada doncs, pel públic de Lleida, que dia a dia doncs, ens fa confiança en les activitats per al públic general i per al públic familiar i per al públic escolar, i com també doncs, amb l'exposició que es mira els dins i fora de la realitat, que és l'eix vertebrador de tota la nostra programació.
No ho dic perquè el temps passa ràpid, perquè encara que aquesta exposició estarà més temps de l'habitual, no ens esperem al darrer dia, que ens hi plantarem en 4 dies, eh? Que el temps té aquestes històries.
Així és, Ricard.
Ja sabeu, com ens ha dit la Maribel, que teniu les visites guiades, ara divendres també, i dissabtes, a la web caixaforum.org/Lleida. Des d'allí podeu fer les reserves, fins i tot de les visites guiades. Que us recomano que la feu la reserva, que després, el dia que voleu, les visites guiades, evidentment, són amb un aforament molt més limitat, per poder gaudir d'una bona experiència que després no et quedi sense, que això ja va passar. Al caixaforum.org/Lleida també trobarem que comenceu un cicle de cinema.
Així és. En diverses ocasions he tingut l'oportunitat de comentar que Caixaforum Lleida es fa ressò dels batecs de la ciutat i en aquest cas doncs, del territori. I un any més doncs, Caixaforum Lleida es suma doncs, a la mostra de cinema espiritual. Enguany se'n celebrarà doncs, la 20a edició. La mostra de cinema espiritual està organitzada per la Direcció General d'Afers Religiosos i és una mostra de cine que es du a terme a diverses ciutats i que és acollida en diversos equipaments de tota Catalunya. La mostra de cine espiritual doncs, posa en valor la presència de l'espiritualitat en la cultura audiovisual, fa visibles diverses manifestacions religioses i espirituals i contribueix d'alguna manera a afavorir el diàleg interreligiós. I com ho fa? I com ho fa Caixa Fòrum Lleida? Doncs ho farà la setmana que ve amb una projecció que porta per títol La Brigada de la Cuina. Val a dir que és una projecció francesa del 2022 i en aquesta projecció doncs, descobrirem doncs, la història de la Cati, que és una chef que és molt perfeccionista i que el seu somni és crear doncs, un gran restaurant. Però el fet d'entrar a treballar en un menjador per a immigrants, en un centre per a immigrants, gràcies doncs, a l'ajut dels mateixos usuaris, aconsegueix doncs, crear doncs, un restaurant de primera línia, no? Val a dir, doncs, que aquesta pel·lícula l'oferirem el dilluns, dia 20 de novembre, a les 6 de la tarda, i que comptaran, doncs, amb la presentació de Caritat Mercader. Ella és mestra i psicopedagoga, estarà, doncs, a l'escenari de Caixa Fòrum Lleida per presentar-nos la pel·lícula. A l'acabar, doncs, la pel·lícula, com és habitual, doncs, ens farà, doncs, un debat entre el públic assistent. Val a dir que la mostra de cine espiritual a Lleida, a Caixa Fòrum Lleida, doncs es materialitzarà doncs, amb dues sessions, la del dilluns 20 de novembre, que és la que hem referit ara, però continuarà doncs, el dilluns dia 27 de novembre.
Molt bé. Bueno, aquesta ja l'avançarem, la teniu a la web també, això és a les 6 de la tarda i les entrades també les teniu a la web. Anem a avançar, si vols, dos activitats de cara al cap de setmana vinent, no aquest, el cap de setmana vinent.
Així és, i dues activitats pensades exclusivament doncs, pel públic familiar. I en aquest sentit, doncs, m'agradaria parlar doncs, que el proper 25 de novembre, a les 6 de la tarda, tindrem un espectacle de música i titelles que porta per títol Almavera, en el qual doncs, és un espectacle que és una oda doncs, a la superació, a la lluita contra les dificultats i que d'alguna manera descobrirem doncs, la vida d'una noia, que és Almavera, una noia que, per dir-ho d'alguna manera, està avorrida de tot, però coincideix, o millor dit, doncs, coneix a Vitorino, que és un músic, i a través doncs, de la música li fa canviar tota la seva percepció doncs, del seu entorn. No? Val a dir doncs, que és un espectacle molt maco, adreçat doncs, als nens i nenes a partir de 6 anys en endavant. És un espectacle de titelles i que d'alguna manera doncs, estic segura que no deixarà a ningú indiferent. Aquest espectacle l'oferirem doncs, el dia 25 de novembre, però el repetirem el dissabte 2 de desembre. El públic que vagi doncs, a comprar doncs, l'entrada a través de la nostra web tindrà també la possibilitat de descarregar-se el full de sala, el qual doncs, trobarà doncs, les diverses claus, les diverses pautes per poder doncs, treballar, entre cometes, prèviament doncs, l'espectacle i un cop estiguin a Caixa Fòrum Lleida, doncs gaudir-ne plenament.
Fas deures abans ja, eh? ja vens preparat per entendre.
Sí, fes deures abans, clar. No? I bé, ja si saltem doncs, el dia 26 de novembre, concretament doncs, el diumenge, doncs, estrenem un cicle doncs, de cinema que porta per títol Petites Grans Heroïnes. És un cicle adreçat als més petits de la família. És un cicle que durem a terme doncs, els diumenges 26 de novembre, 3, 10 i 17 de desembre a les 12 del migdia, en el qual doncs, les protagonistes seran les nenes aventureres, les nenes amb curiositat, les nenes valentes. I bé, us hem preparat una selecció doncs, de 4 pel·lícules d'una durada aproximada d'una hora, però amb la peculiaritat que cadascuna d'aquestes pel·lícules serà presentada per una persona de l'equip educatiu de Caixa Fòrum Lleida i a l'acabar s'encetarà doncs, un petit debat per recollir doncs, tots aquells dubtes, totes aquelles qüestions que hagin pogut resultar del visionat d'aquestes verdaderes joies de l'animació que hem programat pels diumenges, pel darrer diumenge de novembre i per 3 diumenges del mes de desembre.
Ah, molt bé, molt bé. Molt bé, doncs això ho teniu a la web, ara ho estava mirant, és veritat, eh? Sí, sí, n'hi ha aquí unes, bueno, totes les del desembre que són força interessants. Bueno, aquí la gràcia és fer tot el cicle, eh? O sigui que la gent... Us estem parlant de diumenge vinent, eh? Diumenge vinent, però que ja teniu a la web les entrades... I perquè no et quedi sense, eh? Molt bé, doncs, Maribel, farcit d'activitats la setmana i els caps de setmana, i si no, doncs teniu els miralls, que és entrar i cap baix, que és on hi ha l'exposició.
Literalment, no?
Aquests no es mouen.
No es mouen. És baixar a baix i travessar doncs, el mirall d'Alícia al País de les Meravelles, que és el primer element museogràfic que d'alguna manera dona entrada doncs, a l'exposició.
Ho he de venir a fer, que no ho he fet jo això encara.
Sí. Pues t'ho recomano, intensament.
Maribel, una abraçada gran.
Gràcies, moltíssimes gràcies.
Cope Lleida.
Que després de tant recomanar-ho, jo encara no he creuat el mirall. L'Antònia, em sembla que sí, Antònia.
Sí,
tu ja l'havies creuat, eh?
Sí, la veritat és que ho vaig gaudir molt, em va agradar.
Vas creuar el mirall i vinga, cap en van. Anem cap a la biblioteca, vam. Antònia, que a més crec que has de marxar corrents.
No pateixis. No,
és que, però què correu tant els divendres?
Ai.
Però els divendres no és allò que ja feu tota la feina de dilluns a dijous i el divendres ja... No, eh? Que no?
Bueno, jo en el meu cas, dissabte i diumenge normalment no tinc activitats, però la, tant la Puri com la, Isa, la Maribel, que... elles tenen activitats dissabte
sí,
i diumenge.
Sí, però vull dir que el divendres... O sigui, no en tens el cap de setmana, però llavors divendres vas plena també.
Clar, perquè, bueno, perquè s'ha complicat molt tot a nivell administratiu i això ho constatem. Però tot, sempre quan això... parlem, tot el que és el tema de gestió
s'ha complicat
molt.
Però això moltíssim, és una pena. Sí. Jo escoltar-vos dir això, o sigui que el temps que uns professionals que farien activitats i pensarien hagin de gastar part, bona part del seu temps fent paperassa, fent burocràcia, em sembla ja lamentable. Eh?
Sí, sí, directament burrocràcia.
Sí, sí.
Burro.
Molt bé, Antònia, va, no, amb tu...
Vinga, som-hi la setmana
ja
que ve.
Anem a dilluns.
Anem a dilluns. Nosaltres el dilluns comencem amb dues activitats. Mm. Per una banda tenim una nova sessió presencial del documental del mes, aquesta vegada amb la pel·lícula Adeu, estimats haters. És una versió en estonià i subtítols en català i anglès.
Bueno.
Bé, és sobre l'Antek, que és un jove polonès que ha crescut amb una família religiosa i d'extrema dreta. Uh-huh. Però, clar, les coses li canvien quan s'enamora i comença a dubtar de la religió i de l'homofòbia.
Ja.
Bueno, aquests documentals ja sabeu que sempre són documentals amb la intenció de desenvolupar aquest esperit crític i de reflexionar sobre diferents mm-hmm. aspectes de la vida. Serà el dilluns 20 de novembre a les 6 de la tarda a la sala de projeccions i qui vulgui també pot entrar a la pàgina web i descarregar-se un codi per veure'l des de casa.
Ah, caram. Bueno, pues, durant, ja ho veieu,
és còmode. Fins al dia 27 de novembre està el formulari obert per a fer-ho des de casa.
Però veure-ho online és durant un temps, no?
Sí, és del 13 al 27 de novembre.
Val, no dic perquè la gent no es pensi, ah, mira, ja ho veuré a la primavera.
No, hi ha un temps, ja són 15 dies. Normalment fem 15 dies de versió online i entremig fem la versió presencial.
La gràcia és que la versió online sí que la pots veure el dia de la setmana que et vagi bé i a l'hora que vulguis.
Exactament.
Uh-huh. Per això és, eh?
El mateix dilluns a les 6 de la tarda tornem a recuperar la tertúlia literària Els Dauder, que la coordina la periodista Anna Saez, la flamant nova directora de Segre, que ens fa molta il·lusió que continuï amb l'activitat. I en aquest cas tenim en Josep Borrell. Josep Borrell és poeta, escriptor, ha estat polític també, ha treballat en l'ensenyament. I bé, a la tertúlia aquesta a les 6 de la tarda amb l'Anna Borrell parlaran tant de la seva obra com de les lectures que per a ell han estat importants i que nosaltres en diem biografia lectora i que recomanarà als usuaris tant els que estiguin presents a la biblioteca com els que ho mirin des de casa, perquè la retransmetim en directe, uh-huh. i a part després queda penjada al canal YouTube de la biblioteca.
Molt bé.
Perquè ens interessa tot el que és sobre tema d'escriptors i escriptores locals, fem com aquesta base de dades que és un que volem que a la llarga sigui un repositori de continguts
locals.
Està
molt ben pensat i a més el que dèiem que... Si tu t'identifiques amb l'obra literària d'una autora, d'un autor, que ella et digui doncs, les obres que l'han marcat o que li han agradat, doncs a vegades és una font de dir, escolta, doncs jo no ho coneixia, això, vaya a veure.
Jo he de dir que de cada sessió surto amb dos o tres llibres per llegir. Bueno, la pila va creixent. Després també ja està obert les inscripcions a l'hora del conte que tindrem la setmana que ve, el dimarts, dia 21 a les 6 de la tarda, que és La castanyera i els seus secrets, mm-hmm. que és de la companyia Festo com vulguis. Està adreçat a infants a partir de 3 anys, a més contem amb interpretació de llengua de signes, i forma part aquesta hora del conte d'aquesta activitat que fem conjuntament amb la Biblioteca de Pardinyes i amb la sala de lectura de Sucs, que és la roda de contes de les biblioteques de Lleida.
Ah,
les persones que vulguin la poden venir a veure a la biblioteca o prèviament han pogut anar a Sucs o bé a la Biblioteca de Pardinyes.
Ara que ha passat la castanyada, és la castanyera i els seus secrets. Ara és... a veure... com funciona tota aquesta història.
Després,
a la meitat de la setmana.
A la meitat de la setmana, el dimecres 22 de novembre a les 6 de la tarda, tenim una taula redona que... tenim primer l'última sessió de la xerrada de Miquel del Pozo, que és aquest arquitecte i divulgador d'art, que és Quan falten les paraules, la carta que mai podrem llegir. He de dir que aquesta setmana vam tenir la segona xerrada, que era Sexe, drogues,
ah, sí, sí,
en rock que... Gran Ral.
Que jo ho vaig llegir, que va ser... la Biblioteca Neu...
Molt interessant, molt, perquè a més ho fa molt amè i, clar, va explicar una història d'amor entre la deessa Venus amb Adonis i amb el Déu Mar. I, bueno, era com un culebró i va ser molt interessant.
Escolta, ara te'n riuràs, però els meus fills alguna vegada han fet història o mitologia i t'expliquen els tejemanejes entre els déus, les deesses, sí, els fills, els cosins, els oncles i, escolta, allò...
No, no.
Allí sortia un culebrot interessant.
Sí, eren molt actuals.
Sí, però molt, molt.
I clar, i ell, més a més, la gràcia és que ell, tota aquesta història, que ell diu pues, això de les paraules a la imatge, tota aquesta història te la va fent veure per mitjà d'obres d'art, des del Miquel Àngel, el Tintoretto, llavors la mateixa història o diferents escenes, o tal com s'explica un text que podia explicar Ovidi, com diferents pintors l'han representat, és com a fotografia, i et fa veure a cada un el que ha remarcat i el que ha deixat de remarcar. La veritat, ho dic sempre, després d'una xerrada seva, si te'n sopegues amb un museu, amb alguna una de les obres que ell t'ha descrit o amb alguna de les escenes que ell t'ha descrit...
La veus diferent, eh?
Totalment, totalment. Vull dir que, bueno, ho recomano. I aquesta última és aquesta, Quan falten les paraules, la carta que mai podrem llegir. Serà d'obres d'art en les quals els protagonistes de l'obra estan llegint algun text o està en alguna escena que no parteix de cap text escrit.
Això és dimecres a les 6 de la tarda.
A les 6 de la tarda a la sala de projeccions.
Ens hem d'apuntar en algun
lloc?
No
cal, és aforament limitat. I he de dir que aquesta setmana passada pràcticament vam omplir la sala.
La sala de projeccions és entrant al fons.
Al fons, exacte.
Darrere
al costat, davant de la hemeroteca, diguéssim.
Doncs l'aforament és limitat, quan s'acaben les cadires s'acabarà la història. I si neu és a les 6, neu i 5, 10 minuts abans, un quart d'hora, que doni temps de seure's i començar l'hora. Molt bé, saltem a dijous.
A dijous tenim també a les 6 de la taula, a tarda, una taula redona sobre literatura africana. Sabeu que tenim l'exposició d'escriptors africans i aquest dijous, organitzat pel grup Selca de la Universitat de Lleida, amb Núria Casado i Esther Pujol Ras, hi haurà una taula redona parlant i introduint-nos sobre la literatura africana, que a més l'han titulat Tan lluny, tan a prop d'aquí.
Bueno, tot això ve perquè teniu una exposició.
L'exposició d'escriptors africans.
És que, fixa't, munteu una exposició i automàticament ja feu les activitats paral·leles.
Sí. Bueno, normalment ho intentem i, a més, estem molt contentes perquè els llibres que estem posant, llibres i pel·lícules i diferents elements que estem posant a la mostra de fons de l'exposició, cada setmana els estem renovant. El qual vol dir que la gent els està agafant i que està aprofitant aquesta oportunitat per a llegir autors que potser haguessin passat desapercebuts.
Clar. Aquesta exposició és la d'escriptors africans, que la teniu al
claustre
de l'Esquerra.
Bueno,
jo li dic al claustre de l'entrada a l'Esquerra, per entendre'ns. És una exposició d'aquelles que tant la Nabel Ramos com tu mateixa, Antònia, em vau dir, diu, és que ens ha sobtat la quantitat de bons escriptors i fins i tot de premis Nobel que hi ha entre els escriptors africans.
Bueno, perquè són uns grans desconeguts i, clar, hi ha moltíssima de la seva obra que no hem llegit i el dia que vam fer la inauguració la doctora Estel Pujol-Ras va estar fent una petita guia de em sembla que va destacar uns dels 200 que hi ha, va destacar uns 30 i va anar presentant les seves obres. Clar, et quedaves absolutament de dir com pot ser que no coneguem tota aquesta riquesa i per això m'ha agradat el títol que han posat a la taula redona, que és tan lluny i tan prop a la vegada.
Però pot ser degut també perquè les traduccions no han anat tan
ràpid?
No,
perquè hi ha molts autors que han traduït que han escrit directament en anglès, en francès, en portuguès, d'altres estan escrivint ja en llengües pròpies. Sí que és veritat que el món editorial, clar, la facilitat de que t'ho posin en català o en castellà, ha d'haver editorials que creguin amb aquesta oportunitat de portar autors que potser no són tan coneguts, però tal com tu dius, hi ha premis Nobel, i premis Nobel amb poca obra traduïda
i a la millor obra traduïda, però que aquí no ha tingut la repercussió. Bueno, esperem nosaltres posar el nostre granet de sorra perquè això no sigui així, perquè a més és una exposició que en el fons el que hi ha és el tema de les llengües amenaçades. Quan una llengua té una literatura al darrere i aquesta literatura es difon i es coneix, la llengua és viva i bé, i és una, quan es va dir el dia de la inauguració, no hem de permetre que cap llengua pugui ser amenaçada. I, per exemple, en aquest cas aquí a Catalunya, jo convido a tothom de dir llegim en català, agafem traduccions en català, perquè això és el que fa que la llengua pugui continuar viva.
I tant. Fins quan està aquesta exposició?
Fins passat Reis.
Ah, val. Així just.
Sí, just abans de Reis,
just
el dia
5. Reis, el dia 5, és veritat, és veritat. I a la dreta, a l'entrada de la biblioteca a la dreta, teniu l'altra exposició.
La petita mostra de fons d'Alicia de la Rocha, que bueno, és també per donar a conèixer aquesta intèrpret de piano, que bueno, el que van dir el dia de la presentació era això, que no només és una intèrpret d'obres d'autors o de músics espanyols, sinó que ha sigut una gran intèrpret de clàssics de la música.
Mm-hmm. Molt bé, Antònia, doncs et llibero ja.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Cope Lleida.
Doncs apa, que ens acostarem ja a les 2 de la tarda. És que són dones molt ocupades, eh? La Maribel ni tan sols ha pogut venir, però no es vol perdre la cita. L'Antònia ve i marxa corrents, fins i tot divendres, perquè reunions, trucades i d'altres històries. I la Puri Terrado, que em ve divendres sí, 5 no, Puri. Sé
home,
que estàs ocupada,
sí.
I que ve la
Roser, i jo sé que la Roser ho fa molt bé i penso que també hem de donar
no,
canxa als companys.
No, cap problema per això. Però vull dir que el que dèiem abans amb l'Antònia, és una pena que part del vostre temps creatiu l'hagueu de perdre amb tema administratiu.
Sí,
això vull dir, ja m'enteneu per on vaig.
Sí, vull jo dir, realment al final, dedico Puri, moltíssimes hores a l'administració.
Clar, tu hauries d'estar escoltant, descobrint sí. músics, sí. espectacles i dir, escolta, mira, aquest sí, veniu a Lleida, no? Però clar, si la meitat del temps l'has de gastar en temes administratius,
sí.
doncs...
Estem treballant-ho per a que això pugui anar canviant.
Ja. Bueno.
Esperem i confiem que sigui així.
Bueno, de moment aquí tenim aquesta tertúlia els divendres, que és un luxe, ho he dit sí. sempre, fa molts anys que la gaudim, i és un luxe cada divendres que ens acompanyin aquestes tres persones parlant no només ja de cada activitat, en quina hora comença i tal, sinó que fixeu-vos que cada vegada que t'expliquen una activitat t'expliquen el per què, què hi ha al darrere, què t'has de fixar i per això, quan dic què tens a la tertúlia, dic tinc tres prescriptores, tinc tres convidades que parlen, no, tres prescriptores que parlen i t'expliquen del que saben. Puri Terrado, cap a l'Auditori Municipal Enric Granados, que deixem que recordi ja la plana web, auditorienricgranados.cat, auditorienricgranados.cat, allí ho teniu tot i des d'allí també podeu comprar les entrades. Comencem per avui.
Sí, avui inaugurem un taller, com la companya explicava, un taller que està vinculat a un concert que tindrà lloc el dia 3 de desembre. És una òpera de petit format de música que està feta pel Jaume Ayats, amb música i textos tradicionals, diguem.
Mm-hmm.
Aleshores, a partir d'aquest espectacle, hem muntat diversos tallers. Avui comencem un amb la Eura Gaia, que actua en aquest espectacle, i que es diu Taller de Polifonies Tradicionals.
Mm-hmm.
Jo aquest estiu vaig estar a Galícia i em va fer molta gràcia que vaig anar a un poble molt petitet al mig de la muntanya i en aquell, quan hi vam arribar vam veure que feien una festa, la festa del pandero.
Ah.
I hi havia senyores del poble que cantaven i tocaven el pandero quadrat. Em va xocar molt, perquè...
El pandero és com una pandereta, per entendre'ns?
Sí, quadrada. I la Euragaia té un grup que es diu Tornaveus, que també actuen tocant el pandero quadrat, recuperant aquesta tradició catalana que s'ha anat perdent amb el temps. També ho vam poder veure en l'espectacle de la Núria Andorra, que també va gravar gent del poble que feien això amb panderos quadrats.
Molt bé.
O sigui que en aquesta ocasió farem un taller de polifonies, no de panderos, però pot participar qui vulgui. La veritat és que ens ha desbordat. Havíem pensat que faríem un grup d'unes 20 persones, estem sobre les 70.
O sigui, esteu obrint el tercer grup.
Bueno, no, ja no l'obrim.
Hem
tancat perquè no podíem assumir-ho més.
Clar.
Llavors són 3 setmanes, 3 dies, un dia cada setmana.
Déu-n'hi-do.
I estem molt satisfets d'aquesta
experiència. A vegades et sorprèn la ciutadania, sí. per a bé, i dius, bueno, a veure, jo tinc clar que això és molt interessant, però a veure com ho explico i a veure com ho entoma la gent. I sí. De vegades et sorprèn gratament, insisteixo, en veure que la gent sí, s'ho diuen d'uns als altres, o ens escolten els divendres i diuen, escolta, que allí hi hem d'anar i teniu aquesta avalanxa d'inscrits, benvinguda sigui sempre.
Sí, sí.
Sempre,
I a més no cal saber música. És...
Això també va molt bé.
O sigui, és un taller en el qual aprenem a fer cançó, però fent polifonia, fent una tercera per damunt, una tercera per davall, i donen tota una sèrie de pistes per a que puguem fer-ho, no? I després se farà una mostra, al final se farà una mostra de tot aquest tipus de taller.
Molt bé.
Poc més a dir...
Aquest taller ja sabeu que va per un espectacle que tenen el diumenge 3 de desembre,
sí,
l'òpera de butxaca de polifonies tradicionals, que ho teniu a la web, que ja es pot comprar les entrades allí.
El Jaume Llats em va xocar molt perquè és el que va fer els textos i la música, ell és musicòleg, i em va trucar i em va dir, Puri, hi ha músics de Lleida que estan participant en aquest espectacle, però a més em va fer pensar molt perquè va dir... La història no comença al segle, no s'ha d'explicar a partir del segle XIX enrere. La història del segle XX és història,
sí,
també.
Sí, ara sí.
I sí, història recent.
Bueno, ara sí.
Sí,
ho és.
I per tant hem de crear obres que parlin també d'aquesta història recent.
Doncs té raó aquesta reflexió.
Sí. Sí, sí.
Perquè la veritat és que dels anys 80-90 ara hi ha hagut molt canvi.
Sí.
Ja és una història, per entendre'ns, recent, com bé dius, però sí hi ha hagut canvi, ja, és veritat.
I aquí parle de la història d'una persona que va morir perquè el va perseguir, el va fer matar a Franco, va ser cap als anys 78, o sigui, al final ja, i expliquen tota la història i el seu procés de pensament. No? I per tant jo crec que és molt interessant i està interessant molt també a les persones que es belluguen en aquest món de la cultura popular.
Molt bé. Doncs això avui, però ja està tancat, o sigui que avui ja no...
Sí.
Ja hem explicat la història, penso, però està tancat, però per
però
properes...
Però penso que com que ho fem en una sala de l'auditori, si algú volgués venir a escoltar, tampoc hi ha problema, perquè tenim lloc
a... Ui, el que has dit. Bueno, doncs va, avui en quina hora?
A les 6:30 i a les... A veure, a les 6:30 i a les 8.
Val. Vinga, ara sí que ja anem als espectacles d'aquest cap de setmana. Demà dissabte a les 8 del vespre, concert de...
Christoph Urbanski.
Això, digue-ho tu que...
Amb l'orquestra Franz Schubert Filharmonia. Tindrem un... Jo crec que és un dels espectacles més importants d'aquesta tardor. Ell és un dels joves directors més emblemàtics. I, per tant, és una veure tots aquests joves que estan incorporant noves maneres de dirigir, i està, a més, convidat a les orquestres més importants d'Europa i també d'Estats Units, de Nova York, la de Los Angeles, en fi, la London Symphony, és a dir, és una persona que està realment molt especialitzada, molt reconeguda, malgrat la seva joventut.
Molt bé.
I interpretarà especialment en el seu àmbit la Sinfonia número 4 de Tchaikovsky, que és una música molt intensa i molt emocional. I penso que també Tchaikovsky és una música que és molt agraïda d'escoltar, no? I per tant pot venir qualsevol persona de públic. I llavors tindrem a la violinista Soo Yun-yun, que és coreana i va ser guanyadora del concurs Yehudi Menuhin, que això vol dir que és un, entre cometes, número 1 del món, no? Quan guanyes un concurs com aquest. I ella interpretarà el concert de violí de Sibelius, que és un dels més dificultosos que hi ha en el repertori violinístic, i per tant serà un espectacle poder veure aquesta violinista que va guanyar amb aquest concert, va guanyar el concurs de Wieniawski.
Jo ho sento perquè de vegades ho diem d'una manera tan natural i tan normal, però ens visita una violinista que està considerada una número 1 a nivell mundial. La tenim a l'escenari de l'Auditori Enric Granados.
Sí.
No és ara per posar-me transcendental, però és que de vegades ho expliquem tan normal que sembla normal, que no és normal que aquestes persones ja trien on van. I llavors,
sí.
Escolta, que si els tenim aquí, de veritat, només que tinguis mínima sensibilitat, per exemple, pel tema del violí, és una oportunitat, home, no diré única, però
és un espectacle, però és que a més, aquesta obra, doncs, és un espectacle veure-la tocar, perquè ni que no en sàpiguis...
No cal. Jo he vingut a l'Auditori i no sé tocar cap instrument i m'he emocionat totes les vegades.
Sí.
Per tant,
sí.
Vull dir que no cal haver rebut
saber
anys
música,
de música, que no cal.
No.
Si per tenir sensibilitat i emocionar-te, de veritat, que no cal. Això serà demà, a les 8 del vespre.
A les 8 del vespre.
I diumenge tenim un concert familiar a l'Auditori Enric Granados a 11:45, és una bona hora, 11:45 del migdia. És un concert familiar en el que és important que pares i mares i nens i nenes hi vagin junts, perquè així també fem allò de aquesta primera entrada a l'Auditori Enric Granados, no? Que no ens imposi tant, que hi puguem anar i que si de petits els acostumem, després de grans ja acabaran anant.
Doncs sí, i és cert que molts venen amb l'escola, però es tracta d'un altre tipus d'activitat, és una activitat familiar. I en aquest cas presentem Som i Serem, que és de la companyia Dos Princeses Barbudes, i llavors, en aquest cas, ells tenen un espectacle, presenten l'últim espectacle que han estrenat, que està dedicat als insectes. Els insectes moltes vegades ens fan repelús, ens fan mania,
sí, sí,
no?
Tendim
a aixafar-los, i no som conscients de que els insectes fan una tasca molt important a la naturalesa i que han d'existir, perquè si no existissin potser no existiríem nosaltres.
No, això ho tinc clar. I moltes vegades m'ho he pensat amb el tema de mosques i mosquits,
sí,
que molesten més que... Però deuen de tenir algun ús, deuen d'existir per alguna cosa.
Doncs per alimentar ocells.
Per exemple. Potser n'hi ha massa de mosquits i de mosques, però vaja, potser n'hi ha
Depèn.
Massa.
Jo crec que a l'horta han baixat molt, també.
Sí?
Sí.
Bueno. Dit això, que això ens ho explicaran a 11:45 el diumenge.
Exactament, i penso que és un tema divertit, diferent, i que estarà acompanyat, evidentment, per les cançons, per les lletres i pels instruments.
Doncs en família, és una... De veritat que ja l'experiència és maca d'anar en família a l'Auditori. I després, estem a punt d'arribar a les dues, però la Puri Terrado i l'Auditori Municipal Enric Granados ens avancen una notícia que passarà a partir de dilluns, i és que arriba el Black Friday també a l'auditori.
Sí, posarem un conjunt d'entrades a
igual,
la venda.
Igual algú no sap el que és el Black Friday, tot i que ho ha escoltat mil vegades. Bueno, és un dia en el que es concentren grans descomptes.
Bueno, ho farem del 20...
Vosaltres ho fareu tota la setmana.
Sí, sí, ho farem tota la setmana i farem grans descomptes en determinats concerts d'ara, del desembre, i també alguns dels que
de
pensem
ja,
que són més emblemàtics de primavera, sobretot els del principi de
bueno,
temporada.
Gener, febrer, sí, sí, sí. Fareu fins a un 30% de descompte, sí, en espectacles i concerts seleccionats.
Sí.
Això ho mirem a la web, venim a les taquilles i ens informareu.
Us informem, i també per internet se pot comprar utilitzant un codi que és un fica Black Friday 23.
Val, Black Friday 23. De totes maneres, us avanço, per si no ho has pensat, que si per Nadal has de regalar una experiència o un espectacle, espera't ara dilluns, a veure si resulta que l'espectacle que tu volies està dins de la promoció, i escolta, si està dins de la promoció, aprofita'l.
Aprofita'l i a més regala concerts.
Per això. Aprofita'l i regala concerts. I a més, mira, et diré una altra cosa. Si jo te'n volgués regalar una a tu, Puri, en compraria dos.
Ah, sí?
Clar, i ens n'aniríem tu i jo a veure
l'espectacle. Dos del mateix espectacle, clar, evidentment.
Clar, és a dir, és que mira, jo és que vull comprar per la meva mare o pel meu pare que vagin allà. Doncs compren un de més i t'hi sumes tu,
clar,
que segurament no faràs nosa. Que
no,
a veure
i en gaudiràs, perquè és veritat que moltes vegades venen a comprar espectacles els fills, per exemple, pels pares, no?
Clar.
Dels valsos o espectacles més tradicionals, no? Però la gent jove ha de pensar que també tenim productes per ells i que és important
que
vinguin.
Puri Terrado, directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, un plaer veure't aquí als estudis. Que tinguis bon cap de setmana.
Igualment.
I jo sóc el Ricard Álvarez, que ja són les 2 de la tarda. Aprofita el cap de setmana, que com sempre et dic, costa molt d'arribar. I després passa rapidíssim dilluns a les 12:20. T'espero a les freqüències o per internet o des d'on ens escoltis. Però que sàpiguis que et parlem des de Lleida.